Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història www.cch.cat.
Bona tarda a tothom. De primer, doncs, vull agrair al senyor Joaquim Mollan i al Cercle Català d'Història que m'hagin convocat aquí a ser avui per explicar-los, doncs, una miqueta fer aquest retrat, un retrat així molt general d'aquestes dones que ens han precedit i que ens han marcat, no? I que sobretot han lluitat, doncs, per sortir d'aquesta foscor en la que generalment ha estat. També agrair a Jordi Salat aquesta presentació que has fet. Moltíssimes gràcies, Jordi, més em fa molta il·lusió que siguis tu. Ja fa un cert temps que ens coneixem i malgrat que és poc en el temps, però ha estat com molt intens perquè tenim molts punts en comú, com tu dius, sincronia. Sí. I això doncs fa que hi hagi doncs una comunió d'ànimes que quan fa actes d'aquest tipus doncs et trobes que tens molt de suport al costat. I evidentment doncs gràcies a tots vostès per ser aquí quan a la tarda, quan una acaba de treballar amb la quantitat d'activitats que hi ha, em sembla com un miracle gairebé que puguem estar reunides unes quantes persones per parlar-nos d'un tema cultural. Primer m'agradaria explicar una miqueta doncs, el perquè a mi m'agrada aquesta temàtica, no només aquesta. Perquè tu, Jordi, ja ho has vist, doncs ja veus que treballo diferents gèneres literaris i que m'agrada fins i tot doncs provar quan no conec un gènere determinat, doncs intentar aprendre'n i ficar-m'hi, atrevir-m'hi. Però sí que hi ha uns temes, uns gèneres per als que tinc una especial passió, una devoció especial, i sobretot per la història. La història, de fet, a més de ser la meva formació acadèmica, jo soc historiadora, i ja de petit, m'encantava estudiar història. Si quan dic història no vull dir estrictament aquella històrica, acadèmia, de dades, de conceptes, sinó tot allò que ens explica, ja que ens expliquen, que escoltem, que llegim. Fins i tot els contes que explicava doncs, a la meva mare quan era petita i que moltes vegades els inventava ella. Em refereixo a això, aquesta passió per la història i la història en general. I quan la puc quedar amb la literatura, que és una altra de les meves passions, evidentment soc eminentment una persona de lletres, doncs ho trobo rodó. Quan puc fer una novel·la històrica, doncs la veritat és que em sento com molt compensada. I m'agrada sobretot remenar per la història, en aquest sentit me'n vaig sempre a segles pretèrits, perquè m'agrada treure, recuperar de l'oblit, aquests personatges doncs, que s'han menys tingut, que són no sols tingut en compte, i tant siguin homes o dones. El que passa que generalment aquestes persones doncs, que no s'ha parlat d'elles o que se n'ha parlat malament o no prou, la casualitat és que han sigut elles, les dones. I per això m'hi he interessat, doncs, per parlar d'aquestes precursores nostres, que a més hi ha un comú denominador amb la dona catalana. Quan dic la paraula catalana ho dic amb un sentit doncs, molt ampli, entenent tot el que podien ser doncs, els països catalans i tenint en compte també que segons quina època aquesta paraula de català encara no s'entenia així. Quan s'estava formant doncs, tots els diversos comtats de Catalunya, parlar de Catalunya encara no podien parlar. Però és una manera que és més fàcil, així ho podem englobar totalment. Doncs hi ha un comú denominador i és el que són dones valentes, són dones que lluiten, que no es resignen. Moltes vegades veure, no han pogut fer res per tirar endavant, han estat totalment sotmeses, se les ha mort fins i tot, no? Perquè no poguessin sobre si. Però el que han tingut, això és una cosa que a mi m'ha agradat molt, el que han tingut opció, oportunitat, cadascuna, des del seu àmbit, ja sigui una comtessa, una reina, ja sigui una camperola, ja sigui una abadessa, cadascuna d'elles doncs, ha mirat d'intentar doncs, esgarrapar algun dret que per llei li pertoca però que no l'ha tingut. I si ens situem als orígens i fem una miqueta de trajectòria de com ha anat tot plegat, clar, moltes vegades et qüestiones doncs, i per què les coses han anat així, no? I de fet hi continuen anant, i encara diguem en el nostre món que estem acostumats a viure, doncs hi ha moltes coses que s'han solucionat, però d'altres bandes del món veus que la dona doncs, pateix pateix una sèrie d'injustícies que fan pensar, i penses el per què, per què ha passat això, no? Clar, si ens situem doncs, en èpoques de la prehistòria, clar, veurem primer en societats doncs, molt tribals, de grup, no hi havia la consciència de família, del pare o de la mare. Eren grups que el que feien era, tenien criatures en comú, pujaven doncs, per anar, era una manera de sobreviure. Això va anar venint a poc, primer més, això és tot el que dic, aquí això sí que és històric i documentat, perquè sabem que les societats en el seu començament eren molt més matriarcals, perquè esclar, elles eren la font de vida. I era com una mena de miracle que aquella dona doncs, donava llum una criatura. Però això era una cosa que l'home no la podia fer, i era una cosa que es considerava sagrada. Però conforme van avançant el temps i tenint en compte que l'home sempre ha gaudit de molta més força física, va arribar un moment que l'home va tenir por, que generalment moltes vegades la por és el motiu que provoca doncs, molts desastres. Clar, de qui eren aquells fills que aquelles dones tenien? Va arribar un moment que l'home doncs, va tenir aquella necessitat de dir quina criatura he engendrat jo, quina d'aquestes criatures que hi ha aquí és la meva. La mare era evident que ho sabia, el pare no. A partir d'aquí és quan l'home tanca la dona. I és quan comencen a sorgir, doncs clar, la societat, cultures, civilitzacions, que d'una manera paulatina però creixent doncs, va tancar la dona i si busquem l'origen del per què, el per què la va tenir tancada a casa, doncs és aquest. És per poder controlar sobretot que ell era el pare d'aquelles criatures que tenia aquella dona. Però fins i tot en societats ja plenament organitzades, no va ser un canvi tan brusc de passar d'un matriarcat a un patriarcat. No, va ser, depenia moltíssim del grup. Per exemple, les societats celtes i les societats iberes doncs, eren molt més liberals que, per exemple, altres contemporanis de l'època com podien ser grecs o fenicis. I ja no parlem, estic parlant del món occidental, ja no parlem del món oriental que encara era molt més abismal. Per dir un exemple, jo recordo fa anys, treballava en una novel·la infantil però ambientada a l'imperi persa del segle VI abans de Crist, i buscant documentació, doncs clar, em va cridar molt l'atenció que no apareixia ni el nom d'una dona, que no apareixia ni noms de deesses, de sacerdotesses, vull dir, no apareixia per res. En el món occidental això sí que ens hi hem trobat, no? Doncs és a dir, que quan parlo d'aquestes societats antigues, pretèrites, estic parlant del món occidental. A nosaltres la societat preromana, que ens ha tocat més a prop, doncs és la Ibera. De fet, doncs l'altre dia, bueno, l'Antoni doncs n'estava parlant i molt bé, d'aquest grup humà. I a mi també m'interessant, no és de les èpoques que conec més, però estudiant-ho, clar, t'adones que era una societat molt ben organitzada, en contra del que s'ha dit sempre, doncs, que era una colla així de guerrillers, que no sabien doncs, com organitzar-se, que no... Que gairebé, a veure, que no, eren com una mena de camperols, que no sabien res. A veure, això ja ho sabem, vull dir, no és així, era una societat molt avançada, que fins i tot els seus vencedors, que podem dir que van ser els romans, doncs van copiar moltíssimes coses, i a nivell d'exèrcit, per exemple, d'organització militar que tenien els idees, i això ho sabem. Ara, com era la dona d'aquesta època? A veure, no era tan lliure com una dona celta, no ho era tant, però tenia molta més llibertat que una dona grega, que vivia tancada doncs, en un gineceu i d'allà doncs, el seu món pràcticament no es movia d'aquelles quatre parets a banda de filar i teixir per tota la família. Però les dones diverses que no feien i a més feien uns teixits preciosos també, però tenien molta més autonomia i potser la relació familiar, la relació que tenien de família s'assemblaria una mica més com nosaltres l'entenem, doncs, un pare i una mare, és a dir, hi havia doncs, només tenia una dona i uns fills, i no hi havia aquella submissió tan extrema com passava doncs, en el món grec. I dic això perquè clar, hi ha un moment en què conviu molt la cultura grega, des que els grecs es van instal·lar doncs, a tota la costa, bueno, sabem que van estar a Empúries, però també havien estat a Massília, el que és l'actual Marsella, també una mica més cap avall, bueno, i podien anar seguint la ruta, vull dir que és indubtable que l'influència de la cultura grega, a més, molt, ja ho sabem que és una cultura molt important, doncs va passar, i estaven barrejats. Llavors, suposo jo que aquesta era una societat que feia una miqueta de simbiosi, que estic parlant ara en quant a la llibertat de la dona, d'aquesta llibertat molt alta que tenia una dona celta i de la llibertat tan restringida que tenia una dona grega. El que és una cosa que crida de seguida l'atenció és que veus el dins de les famílies oligàrquiques de l'aristocràcia que manava en els diferents pobles ibers, hi havia també de l'aristòcrata, que sabeu que han remenat la cirera sempre, doncs estan les classes benestants, doncs el paper de la sacerdotessa era vital, cosa que això no ho veiem en el món grec. En el món grec, doncs, no, la presència, la importància d'aquesta dona no hi era. I sobretot el que trau més d'aquesta figura femenina, que més ja dic que eren avantpassades nostres, és que aquestes dones, a banda de gaudir de poder i de llibertat, però podien continuar conservant la seva feminitat i el paper de mare. És a dir, elles doncs, podien estimar, podien tenir doncs, criatures. Fins i tot la unió entre un guerrer i una sacerdotessa es considerava sagrada. La criatura que naixia d'aquella unió doncs, es considerava una criatura especial i que estava destinada doncs, a tenir un paper dins de la seva societat doncs, molt important. Però això de mica en mica va anar desapareixent. Aquesta figura de la sacerdotessa, una mica com el símbol de la deessa mare, que en èpoques pretèrites havia tingut tanta importància, doncs això cada vegada va anar desapareixent i mora del tot ja quan entrem doncs, en el període romà. Això ja cau del tot. Quan tenim aquí, evidentment, doncs, el pes de la cultura romana a la nostra terra va ser molt important i per nosaltres les dones, doncs, a veure, no va ser gaire beneficiós perquè la civilització romana era totalment patriarcal i elles no tenien doncs, accés a cap mena de poder. I sempre, si el tenien, era un poder que era com, no sé, un poder que estava totalment dominat pels homes. Però a dins de casa, en el nucli, el cap de família era qui tallava el bacallà i l'home, quan diem això d'aquest poder, d'aquest pare, és que era tan important perquè si fins i tot volia desprendre's d'un fill, no el volia el fill, era el pare el que ho decidia, no la mare. I de la mateixa manera que si volien adoptar una criatura, doncs el pare podia adoptar-lo i la mare doncs s'havia d'aguantar. D'altra banda, la seva manera era una societat que intentava doncs, ser just i considerat amb les dones, el que manera des del punt de vista masculí. Però per exemple, una cosa que a mi m'ha cridat sempre molt d'atenció, és que quan es casava una parella, estem a època romana, encara que estiguem aquí, encara que estiguéssim a Tàrraco, a Iluro, a Bàrquino, qualsevol de les nostres ciutats, doncs quan es casava una parella era un contracte, evidentment no hi havia això d'aquest concepte de mort, no és una cosa que existís, i era sempre amb el ben entès que aquella dona havia de portar descendència a la família. Això és una constant de tota la vida, no? Però un home, sobretot en classes més benestants, es considerava doncs, que no tenia prou ètica si feia més, per dir-ho així d'una manera col·loquial, més de tres criatures a la seva dona legítima. Aquí com una consideració, pensar que la mortalitat femenina a causa dels parts doncs, era altíssima. Llavors doncs, es pensava, es creia, era una d'aquelles coses que no hi havia, que no era per llei, però que tothom sabia, doncs que si una dona havia donat tres fills a aquella família ja no estava obligada a tenir-ne més. Llavors una altra cosa és que pogués tenir concubines, el que fos, això segur. però i fins i tot a la casa, que era la mateixa mestressa de casa, que ja li proporcionava perquè la deixés amb ella tranquil·la. Però és una cosa que sí que ens crida l'atenció des del punt de vista masculí, de pensar que hi havia, si més no, aquesta consideració, a tenir en compte que ella doncs, s'hi jugava la vida cada vegada que donava llum a una criatura. Els humans arriba un moment que s'acaben, el seu imperi cau, i entrem en una altra etapa històrica, en què aquí les dones, això que deia, no? Que quan han intentat recuperar aquests drets que elles tenien, ja entrem en una època, a partir del, podríem dir, doncs, del segle VI, que començarà a tenir importància i llibertat, sempre limitada. No podem parlar de la llibertat ni d'una llibertat que es pugui equiparar a la que té l'home, però sí que quan hi va haver doncs, tot el que podríem dir la cultura gòtica, les dones tenien moltes més llibertats que quan s'havien basat en el dret romà i que després aquest dret romà es tornarà altra vegada, es tornarà a imposar a partir del segle XII. És d'una manera lenta però paulatina i a partir del final del XIII i del XIV doncs les dones perdran moltes d'aquelles llibertats que havien aconseguit, per exemple, doncs, el segle VIII o el segle IX. Llavors aquí, perquè fins ara doncs, no hem tingut dones nostres de les que puguem parlar, que tinguin allò un nom i un cognom. Però a partir d'ara doncs, sí que ja podem parlar-ne d'algunes d'elles que van ja no només intentar doncs, tenir el seu paper a la història, sinó que més van excel·lir. Són dones que, per exemple, hem de parlar. Primer parlarem una miqueta de les comteses i les reines, no perquè puguem mantenir a les dones a les camperoles, ni molt menys, però les que ens costen, això també passa amb els homes, és a dir, no ens costa gairebé mai cap nom de cap camperol, i en canvi ens costen els noms dels reis. Doncs si parlem de les conteses i les reines, doncs hem de parlar de Duoda, era una dona, doncs, l'esposa de Bernat de Sentimània, que sabia, evidentment, que ell escriure i va redactar un manual per al seu fill quan aquest, doncs, per raons d'estat, el van haver de lluniar d'ella. No? I dic, clar, quan et trobes amb una dona, és una dona de mostrar, de casa, i que ja té aquesta importància, doncs realment ens hem de treure el barret. No podem, doncs, oblidar-nos d'Ermessenda. Ermessenda, que bé, aquesta ja és posterior, és una dona del segle XI, la comtessa de Barcelona, és, jo penso, una de les nostres grans figures femenines. En aquella època, conjuntament amb l'Edat Oliva, van ser les dues figures més rellevants. I és una cosa més que a mi doncs, això em fa il·lusió, veure que és un home i una dona, els que en aquest moment doncs, van tenir la importància. O sigui, qui era més important, qui, doncs, seria molt difícil de dilucidar. El cert és que tots dos doncs, van tenir moltíssim pes. I és un moment en què encara les comteses, que no, evidentment encara no hi ha reines, doncs elles tenen de poder, el comparteixen amb els seus homes, elles participen en política, elles també quan convé van a la guerra, el cas de la comtesa d'Ermessenda, quan sobretot el seu marit, Ramon Borrell, doncs, va bé doncs, de pactar doncs els musulmans de terres aragoneses, doncs ella l'acompanyava. És a dir, que era una dona que no s'arrogava en absolut en lloc, en cap dels seus àmbits, i fins i tot els familiars. En aquí fins i tot potser es va accedir una mica perquè no només s'havia brallat amb el fill, ella volia continuar tenint el poder sempre, sinó que també després amb el net, i ja sabem doncs, la història, el que va passar amb el marit de la Marta, que era la dona del seu net. Vull dir que aquestes dones, que a més, també en aquest moment, també hem de dir que com s'havia mort el seu marit, ella llavors va poder agafar, el seu fill encara doncs, era jove, en aquest moment ella va agafar les regnes del poder. No tothom ho sap fer. I altres bandes del món això no ha passat. Però aquí en tenim moltes d'aquestes dones que quan s'han quedat doncs, soles en una situació que elles han de participar, han de col·laborar en política, doncs s'hi posen. I aquesta, doncs, a veure, és un personatge que jo ara per aquí hem de fer un retrat una miqueta de totes i seria impossible, però si no la coneixeu prou, jo us demano que investigueu sobre ella perquè és un personatge espectacular a tots nivells. A sobre, a més, que això és una petita sense importància, però a sobre es veu que era com deien, venustíssima, que volia dir, doncs, molt bella. Vull dir que era una dona deu en tots els aspectes. Devia tenir molt mal geni, això sí, però per manar i per ser autoritari, evidentment, no, una fleuma no va enlloc. Si continuem, doncs, amb aquestes dones importants, les que estan al poder, després parlarem de les que són les religioses. Si avancem una miqueta, hi ha una altra figura que en aquest cas seria un altre tipus d'autoritat, és l'autoritat més a l'ombra, l'autoritat sobretot que està supeditada a les figures masculines de qui sí, en aquest cas doncs, l'han maltractat. Hem de parlar de Maria de Montpellier. Maria de Montpellier, la mare de Jaume I. Aquesta dona, esplèndida, no perquè fos maca, es veu que segurament era bastant poc afavorida, en aquelles èpoques una princesa doncs, guanyava molts punts, si era maca, pensem que eren monedes de canvi. Elles de petites, doncs ja era una cosa que la tenien doncs, coll avall, que sabia el que es tocava. Néixer filla de comtes, filla de reis, era un estigma, no era una cosa que dius, oi que bé, no, en absolut, perquè ara ben petites elles eren educades d'una manera molt rígida per ser l'esposa o si convenia, això estem parlant abans del segle XI, doncs si convenia doncs, per manar. I sabien doncs, que tenien una sèrie d'obligacions que havien de complir fidelment, perquè si no, fins i tot, a més això en molts contractes matrimonials, doncs es deia que si aquella persona, aquella princesa, aquella comtessa no estava a l'alçada, doncs podia ser tornada a casa. Imagineu-vos la pressió que tenia aquella dona. I això ja era ben petites. Doncs en el cas de Maria de Montpellier, que va ser una dona increïblement maltractada, ja començant per el seu pare, perquè no la volia de cap manera, li volia prendre el que era seu, que era Montpellier, després doncs la va casar molt petitona, a edats que ni aquelles èpoques es casava les nenes, perquè la van casar que no tenia gaire ni 11 anys, i repudiada per un marit, viuda d'un altre, llavors quan es casa amb el tercer, que era el rei Pere, el pare de Jaume I, doncs era un home que amb ell es va comportar brutalment. Però el que va aconseguir aquesta dona doncs, amb bondat, d'una manera subtil, amb paciència, doncs va aconseguir tenir un fill d'aquest home que la rebutjava. Aquí ja sabem que tots els cronistes, Ramon Montaner i tots, hi van posar molta salsa, però el que és cert és que aquesta dona va aconseguir tenir un hereu doncs, per la seva senyoria de Montpellier. I que va defensar-lo, pràcticament podem dir que va deixar la vida, perquè gaudís de la protecció que ella no li podia donar i que en aquest cas va buscar un aliat en la figura del papa. Cal dir ara que surt el papa pel mig, que en aquestes èpoques els papes protegien bastant a les princeses. O sigui, també, d'altra banda, veiem que eren, sí, que eren misògins, però en el tema de les princeses sí que moltes vegades es posaven al seu costat. I en el cas de Maria de Montpellier, si no hagués sigut per aquesta protecció papal, doncs les coses li haurien anat molt més amb el Borràs del que li havien anat. Vull dir que no totes les dones poden tenir ser tan espectaculars com podia ser Artesenda, però d'altres anaven aconseguint doncs, el que els pertocava també amb molta força de voluntat i amb molt sacrifici. I per això he pogut fer aquest contrast amb aquesta altra dona, que és Maria. Llavors, a veure, ja si anem avançant amb els segles, doncs ens trobem amb altres dones també, doncs que són molt emblemàtiques per diferents vessants. Estem parlant de reines ara, com Elisenda de Montcada, una dona doncs, que va ser una mecenes de l'art, una dona que, a part de la pietat que tenia, però que va ajudar moltíssim en tot el que eren els temes culturals. Teníem també, bueno, veure altres dones que en aquesta també podem dir que va destacar per la bondat, era la reina Constança de Sicília. Dones que també van ser, podríem dir fins i tot, segrestades, com podia ser Constança d'Aragó, la germana del rei Pere el Cerimoniós, el rei Pere III el Cerimoniós, i l'esposa del rei Jaume III. I dones cultes, quan parlem d'aquestes princeses i aquestes conteses, a vegades potser en l'imaginari popular les veiem doncs, així abocades un balcó, esperant que algú els hi canti alguna serenata, o filant només, Eren dones sumament actives, eren dones que no es quedaven de braços creuats, ho hem dit, ho hem vist amb la Renda, i després amb totes aquestes, eren dones que si convenien, doncs anaven al camp de batalla. Eren dones increïblement actives i curtes. Aquest exemple que us deia ara de Constança d'Aragó, doncs fins i tot la cançó de Reina de Mallorca, que li atribueix a ella, era una dona que no només llegia, sinó que escrivia. Aquestes èpoques era molt més fàcil llegir, fins i tot en els convents, a les nenes, moltes vegades només se'ls ensenyava a llegir perquè era el que calia per saber les clares escriptures. Escriure no cal, això ja ho feien doncs, els monjos. Però en aquest cas, clar, les reines aquí tenien molt avantatge i sabien escriure també. Si anem avançant, llavors ens trobem amb tres dones, que jo trobo aquestes dones que són brillants. A veure, podríem parlar de moltes, ja dic que només us faig així doncs, un petit tast. Però aquestes tres a mi em tenen doncs, enamorat, no? per la seva personalitat. Que estem doncs, davant d'una Sibila de Fortià, d'una Maria de Luna o d'una Violant de Bar. I aquí, aprofitant parlar de Violant de Bar, hem de dir que si mentre de Maria de Luna se n'ha parlat bé, era l'esposa de Martí Lomà, doncs en canvi de Violant se n'ha parlat molt malament. A veure, sí que era... Sí que era cert que era una dona ambiciosa, era una dona doncs, que va malbaratar les ja forces vagues, arques del tresor de la corona, però també ho havien fet les altres i en canvi doncs, ella se'n va portar aquesta petjada. No? I sobretot, i aquí el que dèiem abans, un petit comitè estaven dient que moltes vegades la culpa la tenen els historiadors, el que s'ha dit. A veure, ella ha estat un dels personatges maltractats per la història, perquè només s'han dit d'ella les coses dolentes. I en tenia de dolentes, ja ho he dit, era una dona doncs, amb una extrema ambició, era una dona doncs, malgastadora, però era una dona que va fer molt i a mi, això és el que m'agrada molt d'aquest personatge femení. A més, ella va haver de governar ella perquè el seu marit, fins i tot quan vivia Joan I, era un home malaltís, era un home que si tenia 5 minuts doncs estava per la música, que d'altra banda va afavorir molt els músics, això està molt bé, o la caça. No, clar, llavors ella moltes vegades havia de governar quan no li hauria tocat. I el que m'agrada d'ella, deia, és que va protegir molt la cultura catalana. I sí que la medalla d'haver portat endavant els Jocs Florals aquí a Catalunya se la va dur Joan, el seu home, però en canvi va ser ella la que va empènyer més, també una mica per la influència que tenia el seu pare, pensant que era... Ai, el seu pare, el seu tiet era el rei de França, llavors doncs era una noia que s'havia criat a la cort francesa, tenia ganes de fer d'aquí, de la corona catalana-angolesa, de fer-la gran culturalment, i una cosa que ja mostra una gran talla política, jo penso, i respecte, que ella, que es va casar amb el rei Joan quan encara era el duc de Girona, que tenia 15 anys, i va venir aquí, ella de seguida, i això és documentació oficial que tenim, de seguida la llengua que va emprar va ser el català. Ella ja deia, era d'origen francès, però fins que fins i tot les cartes seves particulars, ella, la llengua que feia servir era el català. Llavors això penso que segurament si li hagués tocat anar a Castella o a Itàlia, al país que li hagués tocat anar, ella s'hauria adaptat per respecte als seus súbdits. Això que deia que era malgastadora, no? Sí que era cert. Però jo mirant documents, tot el llistat del que gastava en vestits Maria de Luna, que en canvi se l'ha considerat, i això era cert, una reina prudent, una reina justa, però eren molt més alts les despeses de Maria de Luna que no pas les de Violant de Bar. Vull dir que això també a vegades quan estem estudiant un personatge històric hem de mirar qui ho escriu. Per què es va parlar tan malament de Violant? A veure, primer perquè, i això de veritat en part s'ho havia guanyat ella, perquè el poble no la volia, perquè ella era una aristòcrata, i es va posar, el poble es va posar del costat de Sibila de Fortià, que era, doncs, era, ja ho sabem, que era de noblesa doncs, més baixa, més petita, que el fet que ella contribuís, la Sibila em refereixo, doncs, a intentar que la incipient burgesia que hi havia, sobretot doncs, a les capitals importants com era Barcelona, doncs, els va ajudar, això va fer que es decantessin sempre més, una mica per tradició popular, per Sibil·la, que no per la jove que era Violant. I també perquè en temps posteriors, com tot el que era, ja aquí ja ens, si ens anéssim amb els Reis Catòlics, tot el que venia de França doncs era totalment arraconat, i això va durar durant segles. Clar, Violant era una princesa francesa i evidentment això doncs, la va treure doncs, fora de, del que podia ser un prestigi. I aquestes altres dues dones, com Sibil·la o Maria de Luna, totes tres, aquestes tres que a més coincideixen, en un moment dues eren cunyades i l'altra la sogra, i són dones, realment són dones espectaculars, que no es van arrugar gens ni mica, i això que la situació política era molt tensa. Pensem que a finals del segle XIV i a primers del XV, vull dir, la bullida que aquí hi havia doncs era molt grossa. I en el cas de Maria de Luna, hem dit que era una dona prudent, era una dona que va defensar molt també, això ho van fer totes tres. Bueno, més, no, Sibil·la no tant, Sibil·la va ser, ja sabem que es va casar amb el rei Pere, i quan aquest bon home doncs, ja estava a les acaballes, i encara que tots eren matrimonis per interès, però aquest potser més. Però si a Sibil·la no se li va censurar tant que posés a la cort a tots els seus, diguem, els seus parents i mirés de donar-los càrrecs importants, sí que, per exemple, a Violant doncs, se li va criticar que afavorís tant alguns membres de la cort com, per dir, algun eminent, doncs el Bernat Neix. De tota manera, veure aquestes dones, jo penso, i a més, sobretot, aquestes tres dones, cadascuna des del seu àmbit, va donar una empenta molt gran doncs, aquí, a la nostra terra. La pena va ser, i això com ja sabem com acaba aquesta història, doncs, que Martí l'Humà doncs, va morir sense descendència, i a partir d'aquí, doncs, clar, quan ja entronquem amb els Trastàmara, doncs, la cosa canvia totalment de color. I a més és realment el que els va passar a aquestes dones, perquè a més això els va passar a les tres. És realment dissortat que cap d'elles va aconseguir poder tenir un hereu que sobrevisqués. Perquè sí que Maria de Luna, el seu fill Martí el Jove, va morir, ara si no m'equivoco, uns 33 anys, però clar, va morir aquest noi, fins i tot doncs, el va sobreviure abans del pare. Però cadascuna intentava portar un hereu a la corona. I a més un hereu a la corona catalana aragonesa, que no estem parlant d'una corona qualsevol. Llavors sabien el paper primordial que hi jugaven. Aquest era, de fet, el primer i el indiscutible paper que havien de tenir doncs, aquestes dones. M'he fet un salt molt important i retrocidir amb elles, amb les dones que va tenir Jaume I, que abans tu les esmentades. En el cas, per exemple, ara sí, perdona, faig aquest salt, tornem un moment al segle XIII, si parlem d'aquestes dones que van intentar doncs, també portar doncs, un hereu, doncs hem de parlar de la reina Violant d'Hongria, que podem dir que és l'esposa perfecta. Aquesta dona doncs, és una dona intachable, que no se li pot haver fet cap retret, excepte un, que va ser potser massa bona mare, i això va empènyer a pressionar el rei i el monarca que repartís els seus regnes. Però, d'altra banda, va ser una dona que també quan va convenir va anar amb el rei al camp de batalla, que quan va convenir doncs, va infantar les criatures també al camp de batalla, que sempre li va fer suport, que el va substituir quan havia de parlar amb els consellers i ell estava doncs, a una altra banda. Pensem que el que feia Jaume I era, o sigui, avui estava aquí, demà estava a Lleida. El periple que va fer aquell bon home doncs va ser extensíssim, en la qual cosa moltes vegades doncs, les dones que tenia al seu costat havien de fer aquesta tasca. Clar, només parlaré de les dones de les catalanes, o de les que van ser... en aquest cas podrien dir adoptades, com en aquest cas és la reina Violant d'Hongria. D'ella ja ho sabem, és la que se n'ha parlat més, també perquè ella va ser la mare dels fills que després doncs estarien tant sabent la nova reina de Mallorca com a la corona catalana aragonesa, però aquest home, com ho deia abans el Jordi, doncs, va tenir altres dones molt, molt importants, com podem dir una que potser de totes elles és potser la més mostrada i la més excelsa, que és Aurelias d'Urgell. Perquè el comtat d'Urgell, en el segle XIII, era com parlar d'un regne, era importantíssim, era el més important de tots els comtats. A més això, totes les cròniques històriques, quan es parla d'Urgell, estem parlant d'un lloc importantíssim. I a mi el que m'agrada d'aquestes dones, que també van de com feien aquestes altres, doncs, que anaven a cavall i que també doncs, bueno, elles intentaven defensar el que calgués, doncs aquesta dona va ser l'única de les que li va plantar cara al rei Jaume. I a mi això és una cosa doncs, que m'ha fet molta gràcia, perquè, a veure, el rei Jaume I era un rei que, espectacular, vull dir, clar, llavors doncs, no és el mateix doncs, amb el teu marit que sigui un camperol que tu li plantis cara, o amb un home que a sobre no és ni el teu marit que tu t'atreveixis doncs, a dir-li no. I aquesta dona, quan se'n va adonar que ell, doncs si ja li anava bé, si ella era la més pensada, però quan ella, el que volia, perquè més per dret, hi va haver un temps que van estar promesos, això ho havien arreglat, els seus pares, doncs que es podien haver casat, o l'enviat d'Urgell es podia haver casat amb el rei Jaume, doncs ella no volia ser una més pensada, ella volia ser una reina. I a part tenia prou bressol important com per poder-ho ser. Però el rei Jaume tenia altres interessos i volia ficar més alt. I per això llavors es va casar amb Violant. Però ella li va dir que no va acceptar-ho. I es va acabar. El que passa que el rei era molt llarg i va procurar que amb el home que es va casar, Aurembiaix, ja ho va pactar d'una manera que quan Aurembiaix morís, doncs li cedia el comtat d'Urgell a la corona a canvi d'unes altres terres a Mallorca. En aquest cas aquí el rei Jaume la va superar, també perquè veure perquè ella va morir malauradament molt jove, que no devia tenir, doncs a veure, devia tenir, doncs, no arribava ni als 30 anys. I tenim, però bé, tenim de Jaume I, tenim dues catalanes més, Guillem de Cabrera, que amb aquesta senyora hi va conservar l'amistat tota la vida, a més devia ser una senyora molt pràctica, i ja veiem una miqueta l'esperit més català, un esperit pràctic. Ella va veure que no podria aconseguir arribar a ser mai la reina ni res, i llavors va decidir ser la seva amiga. O sigui, durant 2 anys van ser amants, però després, en veure que no podia aconseguir més, doncs el que va fer és doncs, dir, conservarem amistat, i la cosa és que ella va obtenir, doncs, tot el que era l'Emprunyà, va obtenir doncs, moltes propietats a l'actual Terrassa, vull dir que aquesta senyora ho va saber fer bé. Era molt permissiva, tant que fins i tot quan la seva jove, perquè aquesta senyora doncs, s'havia casat, havia enviudat, la seva jove, Sibila de Saga, doncs el rei se'n va quedar prendat d'ella, doncs ella fins i tot va permetre doncs, que aquesta jove, que s'havia casat amb el seu fill, doncs, fos l'amant del rei. I aquesta Sibila, que és l'última de les ames, casualment aquesta, ells no tenien manies, si eren d'Hongria, si eren de Navarra, si eren valencians, li agradaven totes. La qüestió és que fossin doncs, llestes, boniques, eixerides, això sí, evidentment doncs, jo no crec que una dona flauma li agradés, eren dones de molta personalitat, però l'última la que el va, doncs, va morir després d'ell, doncs és Sibila de Saga, que és una gran senyora de Barcelona. I podem dir que és una de les dones que es va afrontar, o de les primeres que es va afrontar d'una manera legal contra un maltractador que era el seu marit, el Nau de Cabrera, el fill d'aquella senyora, Guillem de Cabrera. Si ho va poder fer també era perquè tenia qui la podia defensar, que en aquest cas és el rei Jaume. En un altre cas no sabíem si ho hauria pogut fer. Bé, i si tornem, doncs ara, ja veiem al segle XIV, estàvem parlant d'aquestes doncs, dones que no van tenir la possibilitat de portar cap hereu, malgrat que totes tres ho van aconseguir. I si deixem de banda doncs, aquestes dones, les que estan al poder, i llavors veiem ara parlem de les místiques, de les místiques, de les dones que vivien la religiositat i cadascuna des d'una vessant diferent. I veiem que és molt ampli el ventall. I que era un, precisament, el viure la religió era una manera d'obtenir una pseudo-llibertat que potser en un altre àmbit no hauríem pogut tenir. Això també passava amb els homes, això sí que ho podien fer extensió amb ells. Si retrocedim una miqueta ara, doncs, a èpoques una mica més anteriors, o sigui, si estem a l'alta edat mitjana, veiem que comencen a tenir molta importància els monestirs. Els monestirs no com a centres religiosos, sinó com a llocs de repoblació, com a llocs que permeten doncs, donar feina als camperols, als ramaders, a suplovar quan hi ha doncs, algun atac d'algun invasor comú, que en aquest moment doncs, era per tots, per tots els comtats catalans, quan ja en aquesta època ja s'havien format, que eren doncs, els musulmans. Clar, era un altre feu més. A més, funcionava igualment com un feu. Parlar d'una abadesa era parlar doncs, igualment que d'una comtessa. A més, elles també, les abadeses, eren filles de les famílies comtals, de les famílies doncs, importants. No podia ser abadesa doncs, una pagereta, en absolut. Era doncs, una filla o neboda dels comtes. I una cosa que crida molt l'atenció és que elles també tenien, estem parlant de sota del segle XII, és que també tenien el seu seguici, les seves criades. Tot i que la regla, per exemple, de Sant Benet, allò de la pobresa, la castedat i l'obediència, això sí que es complia, però aquestes dones, sobretot les que estaven a dalt de tot, com era el cas de la Bedesa, elles tenien altres monges que els hi feien de criades, igualment doncs, com un castell, doncs hi havia doncs, el servei. Això no variava. Si una noia doncs, era la filla d'un pagès i entrava en el monestir, el que li tocava doncs, estar a la cuina o fer les coses. La jerarquia es considerava igual. I tenien propietats. Les monges, cadascuna, quan entrava al convent, tenia propietats, podia heretar-los i podia també doncs, deixar-los aquí fos. Però una cosa és les dones que estaven en el monestir, que a més de monestirs femenins n'hi havia pocs, i l'altra era les dones que vivien una religiositat fora d'aquests centres, que podem parlar aquí de les Deobotai. Eren dones que s'apartaven, vivien una mica apartades del món, però a vegades podia ser que fossin vídues, a vegades eren dones que estaven casades i el que vivien eren doncs, aquesta lliure espiritualitat. Eren dones que dedicaven en part la seva vida a Déu, però no acabaven de renunciar al món. Això conforme anem avançant amb els segles, aquestes dones doncs, desapareixen, perquè què fan aquestes dones? A veure, està casada, està al monestir, però aquestes mitges tintes, doncs no. Això no estava ben vist, com tampoc no estava ben vist aquesta època que una persona, home o dona, serà igual que es quedés solter. La paraula dona solter era una cosa, un concepte que no existia. I no cal ni que anem darrere, èpoques passades, doncs quedar-se solter doncs era una cosa que no. Ara sí, tothom lliure, doncs si vols viure en parella, que vols fer amb la teva vida. Però fins no fa massa, doncs una persona doncs, que no aconseguia trobar marit, sobretot una dona, doncs la veritat quedava com desemparada. Doncs aquestes dones doncs, seguien doncs, aquesta religió, però fora del que era una regla monàstica, i després continuarà, hi haurà figures a segons quines parts d'Europa, com per exemple els Països Baixos, doncs sí que hi haurà i serà molt important l'aparició de les beguines, i també van tenir beguins, que segueixen, doncs és així, són religiosos, però no han de seguir una regla. Aquí també hem vist que això no va poder ser, només cal que pensem doncs, en el catarisme. Això doncs, es va anar diluint. El que interessava, com també havia passat en èpoques anteriors, sobretot en el cas de les dones, és que estiguessin tancades al monestir. Això és el que interessava, i que no sortissin. El concepte és que alguna persona vindrà fins al Renaixement. Això no vindrà fins que, sobretot ja, si ho volem filar prim, a partir del segle XVI, quan sí que no poden sortir sota cap concepte. En aquestes èpoques, sobretot si ens anem a l'alta edat mitjana, una abadesa doncs, pot entrar i sortir amb llibertat, pot cavalcar, i és lliure. En certa manera, bueno, es comporta també com una senyora feudal, igualment. I aquí també tenim unes dones nostrades, unes dones grans importantíssimes, com pot ser Emma, que va ser la primera abadessa de Sant Joan. Sant Joan de Ripoll, es deia abans Sant Joan de Ripoll, després serà a finals del segle XI, quan es començarà a dir Sant Joan de les Abadesses, precisament quan el monestir va ser, bé, és a dir, la comunitat de dones de monges de Sant Joan es va expulsar. I això és un fet que vull comentar perquè és el que ens mostra més aquesta foscor a la que moltes vegades s'havia obligat a les dones. Aquí hi ha Vitoria, és un pogut, doncs han intentat fer calcat. Però aquí, si mentre Emma, estem parlant del segle IX, sabem que és la filla de Guifré el Pilós, amb ella, Guifré li havia deixat el monestir de Sant Joan, amb el seu fill Radulf li havia deixat el monestir de Santa Maria de Ripoll, i la idea, doncs, era que fos aquesta comunitat femenina, que continués, tot i que a aquestes èpoques, conjuntament amb una comunitat femenina, hi havia la comunitat masculina, perquè els oficis, la missa, doncs clar, no ho feien les monges, havien de ser capellans. Per això generalment a tots els monestirs femenins hi havia, doncs, es diria en dos, hi havia, o sigui, el que servia d'anexa d'unió era el temple, l'església, però vivien, a veure, vivien separadament. O no, perquè això és el que va motivar que s'expulsés a les monges de Sant Joan. Hem d'anar una mica més enllà, hem parlat d'Emma, Emma va aconseguir doncs mantenir les regnes i fer prosperar tota aquella zona, que a més la va enriquir moltíssim, també va portar molta part de la seva herència, però al segle XI primers, l'any 1017, aquesta comunitat va ser expulsada. A la comunitat que regia l'abadesa en Gilberta de llavors la va acusar de ser totes meretrius de Venus. Era una acusació molt forta, la va fer el papa, amb una butlla, el papa Benet VIII, i això va permetre doncs, que se les expulsés. A mi és una cosa que em va preocupar molt, amb el sentit de dir que hi havia de veritat, segurament a veure si hi havia de disbauxa, com també ha passat sempre, però a mi el que em va fer enfadar és perquè hi havia hagut també disbauxes, i fins i tot a nivell també econòmic, doncs amb el baratar el temps del monestir a Sant Benet de Bages, i Sant Climent de Codinet, que eren monestirs masculins, i en canvi aquí doncs, només se'ls va picar la cresta amb els abats i van continuar. En canvi, a les monges de Sant Joan se les va expulsar. I a sobre, doncs, amb una acusació tan forta, no només de meretrius, sinó de parricides, que havien matat a les criatures que havien tingut. A veure, sí que a vegades, doncs, sí que sabien, a més això s'han trobat doncs, cossos enterrats de criatures. A veure, eren d'elles? A veure, alguna vegada? Potser sí, segurament alguna monja doncs, devia tenir alguna relació doncs, il·lícita que no pertocava. Però d'altres, també a veure, eren elles víctimes de violacions, que no en tenien cap culpa, i d'altres elles també acollien a nòvies de la noblesa que volien amagar doncs, un embaràs no desitjat i el més fàcil era portar la criatura al monestir. Vull dir que clar, que el que queda clar més és que, perquè vostès van dir per què, no? Per què? I veiem l'ombra del comte Bernat I de Besalú, que era germanastre d'Ingilberga, que ambicionava les terres, els dominis de Sant Joan, perquè el seu interès era crear un bisbat a Besalú. Tot això valia molt diners. Comptava més amb el suport del seu pare. I comptava també amb el suport del papa. I també amb el suport de l'abat Oliba. Seguint una mica la trajectòria de l'abat Oliva, que sabem que era una persona justa, que era una persona bona, bé, si veiem la seva trajectòria és intachable, però si hi ha algun retret a fer-li, segurament a veure com a persona humana que era, doncs alguna cosa es devia equivocar, era precisament aquest. El que no va ajudar a la seva germanastra, que es va descansar totalment davant de Bernat, a veure, i en part no entenem, primer que era germà de sang, Bernat i Oliva eren germans de sang. Després se'n miraven i hi havia una admiració mútua. L'única vegada que l'abat Oliva va estar malalt, perquè era un home de molta salut, era quan el seu germà Bernat va morir. Llavors, el fet que fos un home de pau, que ja sabem que és doncs, ell l'autor del Pau i Treva. Però no li agradés que hi hagués soroll, va veure que la manera més fàcil d'acabar amb tota aquella bullida era acusar a les monges, o sigui, permetre-ho, secundar-ho, i que s'acabés i altra vegada doncs, que poguessin continuar. Penses per què no podien continuar les altres dones? Però clar, és que a Bernat li interessava per crear aquest bisbat de Besalú. Bé, aquest és un fet nostre important, que disjuntat, malauradament disjuntat. Però curiosament a vegades penses que doncs, les coses acaben fent justícia, perquè fixeu-vos que us he comentat que era Sant Joan de Ripoll o Sant Joan de Ter, el monestir. I en canvi el mateix poble, quan es va formar com a poble, va posar el nom en memòria d'aquestes dones, i és Sant Joan de les Abadeses. Abans no existia. O sigui, una mica com un petit homenatge, un petit desgreuge a aquestes dones que van ser, doncs, a veure, jo penso, injustament maltractades. Si continuem, veiem que, malgrat això que va passar, els monestirs femenins van continuar existint. No existien, a veure, eren molt menys nombrosos que els masculins, però n'hi havia. En aquesta època, doncs, Sant Pere de les Cuelles, Sant Daniel de Girona. Si avancem una miqueta amb el temps, doncs ens trobem en Vallbona de les Monges, dels altres grans monestirs femenins d'aquesta època ja més avançada. I aquestes dones aquí sí que es van trobar amb un altre problema, i és que era els temps ja, estem ara en el segle XIV, en què se les vol aïllar. I encara són dones acostumades doncs, a fer la seva, a regir-se per elles mateixes, a tenir una llibertat a sortir. I Vallbona de les Monges ho va aconseguir. Va aconseguir, doncs, dins de tot, doncs, poder ser lliure, poder continuar doncs, amb la tasca que feia, sobretot, a banda de la tasca religiosa, d'educar a les nenes. Generalment les nenes que podien accedir doncs, a la formació d'un monestir eren nenes de les famílies nobles. Però la tasca que va fer docent Vallbona de les Monges doncs, és molt important. Els monestirs en general ja en feien molt de la tasca docent. Agafaven els nens a vegades de ben petits, nens o nenes, depèn del monestir si era masculí o femení, els oblats, que moltes vegades eren oferits a Déu, i aquestes criatures doncs, aprenien. Com he dit abans, aprenien molt més a llegir, sobretot si eren nenes, perquè només havien de conèixer les clars d'escriptura, que escriure pròpiament. Però moltes, no totes les monges, la que estava a la cuina segurament no, però moltes de les dones que estaven al monestir, doncs evidentment sabien llegir i escriure. A banda d'aquestes grans ordres, d'aquests grans monestirs, n'hi havia d'altres que sobretot en zones urbanes, doncs feien unes tasques molt importants, i això ho feien més els monestirs femenins que no els masculins, que eren les d'acollir, o sigui, els orfenats, les cases de misericòrdia, doncs estaven regentats per dones, bàsicament. Aquest canvi, aquesta necessitat doncs, d'aïllar, de tancar a les monges, això es va produir quan hi va haver un pas molt important del camp a la ciutat. O sigui, a l'alta de mitjana, doncs el món era evidentment rural, i de mica en mica, a partir del segle XII, doncs és quan comença a aparèixer la burgesia, quan comença doncs, a ser important doncs, el paper dels gremis, la feina dels artesans, doncs és quan s'observa aquesta tendència doncs, a aïllar encara més a les dones. I això doncs, també en l'àmbit privat també. El que és el cas curiós, i d'aquí de Barcelona, de les egipcíques, que aquesta comunitat religiosa, això no n'hi havia cap paral·lel a dones, una cosa curiosa. Doncs les dones que anaven eren dones que estaven castigades, o fossin nenes, jovenetes o dones. Quan doncs, alguna havia sigut díscola, no s'havia portat d'acord amb els paràmetres, doncs la portaven a les egipcíaques i en certa manera hi havia com un règim gairebé de presó. Curiosament això per als homes doncs, no existia. Jo que sempre quan busques aquestes coses, doncs busques a veure doncs, amb ells què va passar. No? És que quan estàvem buscant, estudiant què havia passat en Sant Joan, doncs, a veure què va passar doncs, amb altres monestirs. Doncs veies que això amb els dos homes no passava. Aquestes, haurem dit, dos àmbits, dos mons, el món de les dones que estan al poder, les comtesses, les reines, les dones que viuen la religió, I després ens queda, a veure, ens queda la gran massa, les dones del poble, que aquestes, curiosament, quan veus que es parla més d'elles, perquè els llibres en comencen a parlar una mica, és ja en èpoques posteriors a l'edat mitjana, és ja en èpoques renaixentista o que podríem dir doncs, la Catalunya moderna. És quan la dona afegeix, és com més important. Potser també perquè clar, no podem parlar aquí, malauradament, doncs, a nivell polític, ja no podem gaudir de cap armazenda, ni podem gaudir de cap emma. Ja no tenim cap d'aquestes personalitats. I llavors potser és quan comença doncs, a tenir o donar-li més importància a aquesta dona que no ha pogut, que no mana, però que en canvi sap que el dia a dia continuï. És la dona que està al camp. Havia passat sempre, però de cop i volta això apareix amb molta més força doncs, al segle XVI i al segle XVII. I aquí, dins d'aquest grup de les dones que estan a les classes populars, caldria parlar de les dones que podríem anomenar sàvies i que en èpoques modernes, o sigui, en el segle VII i en el segle XVII, doncs van ser tillades de bruixes. Fins al segle XII, fins que sobretot no es va tornar a imposar el dret romà, aquestes dones gaudien de prestigi, gaudien de reconeixement i eren estimades, perquè clar, eren dones que sabien o havien après, això sí que aquí aquestes dones són hereves d'aquestes cultures que ens han precedit, d'aquestes dones que coneixien la natura, que sabien de remeis, que sabien aplicar-los i se'ls transmetien doncs de mares a filles. Aquestes dones eren respectades fins que hi va haver un moment que també potser per allò que dèiem de la por, que se les va témer. I allò que ens fa por, doncs moltes vegades doncs, hi anem en contra, ho rebutgem. Durant l'època, fins i tot després de la baixa edat mitjana, encara gaudien de protecció reial. El rei Jaume I, per exemple, doncs va fer molts edictes que protegien aquestes dones, que fins i tot estaven, ja començaven a ser acusades, estem a finals del segle XIV, a ser acusades de capideres, però el rei les protegia, perquè sabia que eren dones, que eren útils, que eren importants. I estem parlant, a veure, no estem parlant d'una dama de la cort, estem parlant de dones del poble. Però què passava amb el rei Joan? Per què havia protegit aquestes dones? El rei Joan era un home culte, una persona que té cultures, una persona que és molt més dúctil. I per això les protegia. I va protegir, doncs, a moltes dones jueves que després, per exemple, en l'època posterior, doncs, que, bueno, ja, quan ell es va morir, es van anar molt en contra dels jueus, es van expulsar, i ja sabem tot el que va passar. I, en canvi, el rei Joan sabia de la importància que tenien aquestes dones i les protegia. I el mateix va fer, després perquè va morir jove, va fer Violant de allò que ho deia, doncs, aquestes dues reines, Maria de Luna, que eren, a més, com eren cunyades, doncs ja han parlat per l'alisme molt clar. Cert és que Maria de Luna va protegir molt les remences i s'ha de dir, que també s'ha de dir que Violant en aquest cas doncs, havia protegit aquest sector dels jueus, sobretot els que estaven, doncs, els que feien aquest ofici de medicina. La praxis mèdica no era una cosa que estigués així reconeguda. Llavors, el rei Jaume I, amb això, a veure, d'una banda ho va fer bé i de l'altra penso que no gens, doncs, va dir que per exercir medicina calia una llicència. Això està molt bé, evidentment, doncs, ara ningú a veure perquè s'ha de fer metge, s'han de tenir uns coneixements. Però què passava? Que l'estudi, a poder estudiar medicina, estava adaptat a les dones. Llavors, esclar, moltes de les que havien exercit la medicina de tota la vida i que ho havien doncs, passat transmet a les seves filles i a les seves netes, doncs es van trobar a l'atur. I no és només això, és que es van trobar que estaven doncs, perseguides. Es van començar a perseguir, però continuaven existint, perquè encara estaran com uns dos, tres segles que a la foscor, i aquestes sí que estaven a la foscor, aquestes dones sí que es veuen obligades doncs, a passar desapercebudes. Però la gent les continua necessitant perquè són les millors llevadores, són les que saben doncs, quan s'ha trencat una cama, què cal aplicar perquè aquesta cama doncs, els redreixi bé. Són aquests coneixements casolans, però que són els realment efectius, són només elles que els saben. quan hi ha més matança d'aquestes dones que saben, doncs serà doncs, el segle XVI i el segle XVII. Em sembla que l'última que es va justiciar va ser una dona que s'anomenava Maria Pujol i aquesta ja va ser l'última que va ser el segle XVIII. Però sempre a vegades hem pensat que la crema de les bruixes, doncs hem pensat, això aquí, això aquí, als Països Catalans, que s'havia produït a l'època doncs, de l'edat mitja. Això va ser molt més durant el Renaixement. Aquestes persecucions contra aquestes dones va ser en èpoques posteriors. També moltes vegades requeia algunes coses que podien tenir, com per dir-ho així, com més influència, se'n podien sortir, però es van matar a moltes dones que eren immigrants, immigrants occitanes, sobretot el que s'anomenaven comúment a les gavatxes, doncs aquestes dues pobretes doncs, van anar a patar molt a la forca. Són dones, a veure, són dones que curiosament, no sé si voleu que us en digui el nom d'alguna d'elles, així com no sabem a part de les reines, a part d'alguna veresa important, però aquestes sí que ens han costat. Aquestes que van anar a patar la forca, aquestes ens costen perquè estan en un document. Generalment, clar, de les mares de família, de les dones que vivien a ciutat, doncs aquestes dones del poble, també amb els homes passava igual, no se'ls coneix, però en canvi d'aquestes dones doncs, sí que han passat malauradament a la posteritat i per ser doncs, pillades de metgineres, de fapilleres i d'altres històries. Pensem que amb elles moltes vegades per qualsevol desastre, si he comentat que quan es va doncs, ajusticiar, executar més aquestes dones és el segle XVI i XVII, pensem que són èpoques de penúria per aquí, per aquesta terra, i llavors quan hi havia fam, si un conreu doncs, anava doncs, malament, si la collita era dolenta, era molt fàcil acusar aquestes dones doncs, de qualsevol mal d'estat. Sí, això que deia, si volíeu saber doncs, algun nom d'elles, aquestes, perquè clar, de les reines totes en sabem, però d'aquestes dones, que jo penso que també mereixen doncs, una mica com aquest reconeixement, doncs, si n'anomenem alguna, per exemple, Francina Rodorta de Menàrguens, que va ser penjada el 1616 per bruixa marginera, Maria Agulló, que li deien Roquilla, que va ser feta penjar el 1619 pel baró Sant Moí, pel baró de Sant Moí, que era en Miquel Cardona i Rocabertí. I llavors d'altres, algunes s'aconseguien doncs, salvar, però moltes eren penjades, com va ser el cas, que aquest va ser el mateix tribunal de la Inquisició que va doncs, bé, abolir l'execució, per falta de provança, perquè clar, moltes vegades, a veure, també el tribunal de la Inquisició, encara que estava acusat, evidentment, i amb raó, moltes malversats, però també necessitaven unes proves. I doncs en aquesta senyora, una tal Margarida Oliveres, en un tornet del Vallès, doncs aquesta se'n va poder sortir. I a l'any 1767 es va penjar aquesta a Maria Pujol, que se li deia la Mapa. Simplement per què? Doncs perquè sabien doncs, ajudar a la gent que tenien al seu voltant i sabien de remei, sabien més allò que deien de l'autor, no? I quan hi ha aquest desconeixement, doncs és molt fàcil doncs, acusar-lo infanosa, sap més, això fa por, és un perill, doncs eliminem-lo perquè és molt més fàcil. Bé, no sé com anem de temps. Molt, doncs, sí que ja no tinc aturador, ja ho veieu, ja tallo.
Molt bé. Fem una pregunta.
Bé, com sabeu, hem de... La norma del centre comarcal és acabar, tanquen a dos quarts de nou, i continuarem la xerrada i amb totes les preguntes que vulgueu a la planta de dalt, al sopar. En tot cas, si voleu fer una o dues preguntes ràpides, la Mari Carme, espero que no tingui cap problema en respondre-la. Haurien de ser una mica ràpides perquè no ens toquin el costó aquí al comarcal.
Entonces, si...